A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia. Avui, amb els tres que tinc aquí, em sembla que la tertúlia farem de 2 hores, perquè vist com anem engrescats abans d'entrar a l'estudi. Déu-n'hi-do. Començo per el més jove, Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies.
No aniré per ordre creixent, perquè no el conec amb precisió i no vull ofendre ningú. Jordi Cerqueda Sierra, preciso, benvingut.
En tot cas, gràcies, benvingut. Ben trobat. Ben segur que és el més jove, amb molta diferència.
Bueno, ja ho deixem, som tots joves aquí. Adol Guillemet, benvingut.
Benvingut, jo sóc el més vell amb molta diferència.
Tampoc tanta, eh? Digues.
73, i tu 70.
3 anys.
Tampoc tens 70, però és la quinta del meu germà.
Sí, però a partir del 70 ja no es nota.
Ja no es nota, no. A partir del 65 ja no es nota.
Bueno, els que teníeu dubtes sobre, diguem, les dates de naixement i precisions ja personals, ja ho tenim. O sigui, aquí no hi ha secret. Eduard, bueno, jo content de tenir-te, a part d'haver-te facilitat en privat, ara que ets l'assessor de Cultura i Patrimoni
del
govern.
Ah, sí,
es veu que sí. es veu que sí. Bé, ho parlàvem abans d'entrar. Casa de Vall, molt maca i molt xula que ha quedat. Sí, ara justament, a més, sí. Per a la Constitució, que res, estem a 15 dies d'ella, per dir-ho així.
Sí, no, ha quedat tan bé que no sembla que ho haguem fet nosaltres, ho ha quedat molt bé. Sí,
sí. No hi ha el cartell de Buiga penjada en algun lloc?
No.
Dit això, s'ha aprovat avui o fa pocs dies un pressupost per a Sant Martí de la Cortinada, també?
Sí, però les dues fases, s'ha de canviar llosats, s'han de fer obres, perquè entra dintre, és un dels monuments que entra dintre de la candidatura a la UNESCO. Llavors s'ha de tenir pel juliol, a partir del juliol hauria d'estar més o menys acabat.
El dilema, o diguem, la cosa és aquesta famosa distància que té que haver-hi entre patrimoni i carretera i altres, malauradament no és factible.
O sigui, estàs parlant dels entorns de protecció, això és molt complicat. Cada cas és un que és cada cas, vull dir, no es pot generalitzar ni molt menys.
No, perquè, per exemple, agafo Sant Joan de Caselles, la carretera sempre ha passat per davant, o sigui que...
Sí, bueno, però hi havia un primer projecte que passava pel mig, encara era pitjor.
Caram.
Sí, perquè tallaven pel mig.
Feien el pàrquing darrere l'àbside, no?
Tiraven els rells, tiraven recte i ja està, vull dir que hi ha una església, doncs, bueno, tallem l'església, no hi ha cap problema, perquè què és més barat, tallar l'església o tallar el roc? Tallar l'església.
Doncs, suposo, no ho sé. El que no sabia, la Casa del Bany, que havia estat rebossada.
Sí,
i que teníeu,
hi ha fotos.
Que teníeu algú el dilema de que fer, si deixar-la en pedra,
sí,
com ara, o rebossat com va ser.
Clar,
els anys...
Va ser una discussió, bueno, no una discussió perquè és evident, vull dir, no pots ara rebossar la Casa de la Vall perquè canviaries una imatge, a més que és una imatge feta.
Cert.
O sigui, la Casa de la Vall ha estat durant 400 anys rebossada i a partir del 62 es pica el rebossat. Però els milions d'imatges...
Es pica quan?
El 62. 62.
Quan el 62 fan... dels...
1962.
De la nostra edat,
diguéssim. Sí. Hòstia, però... 1962, el síndic Reig vol renovar la Casa de la Vall i ho encarrega el Ros de Ramis, que el Ros de Ramis és l'arquitecte de l'Ajuntament de Barcelona, que suposo que va venir pel Porcioles, que el Porcioles estava al tribunal. Llavors el Reig li devia dir buscar un arquitecte en el Porcioles i va venir el Ros de Ramis. I el Ros de Ramis va fer una intervenció que a l'època podia ser més o menys correcta, però que avui dia és demencial, no? Perquè va convertir la Casa de la Vall, que era una casa noble del 1580, evidentment, com diu la porta, amb arrebossats, amb un voladís de teulada molt justet, amb les torres, amb molt poques finestres, va fotre un xalet de la Cerdanya. Per mi ho va deixar, el que dic jo, quan em van proposar de fer d'assessor de tot això, vaig dir, si em deixes treure el gotelé de les parets i convertir-ho en una cosa digna per comptes que sembli un parador nacional estilo monasterio, ja sabeu que ho
dic. Sí, tal qual.
Llavors el que hem fet és això. Clar, es va plantejar la possibilitat de tornar al rebossat, però és clar, és el que et deia abans, vull dir, durant cents d'anys hi ha hagut una imatge,
ja s'ha fet la imatge, sí,
però de la qual n'hi ha hagut molt poca difusió, perquè fins al 62 hi havia molt poca difusió, i a partir del 62 hi ha milions.
Tothom la veu així.
Exacte. Llavors, clar, crees una... no una icona, però bueno, crees una imatge que és una mica un original, encara que estiguis donant un fals històric, és el que hi ha.
Sí, no? Sí. Uh-huh. A veure, el rebossat diu que era una cosa de poder... De la gent rica...
Era una protecció, només rebossaven les cases.
Ah, només protecció?
Només rebossaven les cases cares.
Cares, vale.
i les iglesias. Pensa que les iglesias estaven totes arrebossades de fora. Sí. Penseu una cosa, el campanar de Santa Coloma, per fora, no tan sols estava arrebossat, sinó que estava pintat.
Per fora?
Per fora.
Ai, no
toquis, hi ha restes a dintre les arcuacions, vaig trobar restes a dintre les finestres, els intradors de les finestres, i estava pintat un fondo blanc, i estava pintat amb motius geomètrics vermells i grocs. O sigui, imagina't... tots els campanars estaven pintats. O sigui, imagina't, tu havies arribat a aquesta vall amb quatre cases pintades que eren les riques. Més tot els altres, les cases pobres eren pedra i fang.
Clar, clar.
Aquí es construïen pedra i fang. La pedra seca, que està molt bé, es feia servir bàsicament, o quasi sempre, per circumstàncies agrícoles. O sigui, era un ítem agrícola, per fer feixes i per fer camins de muntanya, coses així. Però la gent construïa amb pedra i fang. I les cases riques o feien amb morter de calç, o feien amb pedra i fang, però arrebossat per fora.
Sí, sí. I pintat.
I pintat de blanc, o pintat de... i pintat. I es mantenia aquest morter de calç i trobes arrebossats antiquíssims, vull dir, no? I la Casa de la Vall era un d'aquests. I a dintre hem recuperat en algun lloc també els arrebossats interiors, que els hem guardat, hem fet analítiques, evidentment, hem tret mostres de tot arreu. També vam trobar el soler original, que va ser molt curiós. O sigui, el Ros de Ramis va fer el soler per damunt de l'original, que era un soler d'un espòs de pi, d'uns 30-40 centímetres d'ample, i de 7 centímetres de gruix.
Carai.
El que passa que estaven molt gastades, en molt mal estat, i llavors vam tirar per damunt amb un parquet de roure maco i ja està.
O sigui, i el veny l'heu tret?
No, no, està allà.
Està sota.
L'hem documentat.
L'heu fet,
sí. Ja hem aprofitat per posar-hi la calefacció radiant, un sol radiant, amb 3...
I això no, no farà molt bé?
No, ja està. És
tallat,
molt, és, sí, és molt lleuger, no és una cosa que pugui escalfar.
Sembla, més... si prenc coses, vinguin aquí, jo.
I tant.
I els que ens escolten també.
Tot això que us explico no ho sap ningú,
no.
Molt poca gent.
Ara que veig cada dia que el campanar de Santa Coloma, que més m'encanta, ara
ja
no tindré mai la mateixa visió. Blanc amb motius geomètrics.
Imagina't això, blanc i pintat amb uns motius així.
Ostres, per què no s'explica això?
S'explica, el que passa que només ho trobes en poblacions, en publicacions especialitzades.
Ja, però ara que hi ha l'Espai Columba, que expliquen molt bé tota l'història.
Sí, això no sé si ho expliquen a l'Espai Columba.
No, jo el primer que ho sento ja està.
No em sonava tampoc.
Ensenya'm les pintures de dintre, aquestes coses.
Sí, està molt bé, l'Espai Columba està molt bé, però això no ho expliquen. Llavors a l'Iglesia, que fan la... com es diu?
Fan un mapping.
El mapping.
Sí.
A mi, bueno, això dels mappings a mi no m'agrada, que dins l'Iglesia trobo que no cal.
Però vull dir que fer una reproducció de com podia haver sigut a l'època, doncs no estaria
bueno, malament. Jo vaig fer la d'en Colesters i vaig fer la de Sant Romà de les Bons, però amb tècnica històrica, morters de calç, amb pintures, vam col·laborar amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya, ens van anar a deixar calcar les pintures, ens van ajudar els restauradors de lladre, les mostres de color, i ho vam fer a Colesters i a Sant Romà de les Bons, ho vam fer a l'antiga, vull dir, amb dos capes de calç i fent el...
Pues vinga, ara fer la Santa Coloma.
Jo ja no tinc edat, perquè aquestes coses ja no... Hi ha moltes coses aquestes que ja... Bueno, fins ara més xerro jo.
Bueno, edifici més jove. Trasllat del Ministeri de Medi Ambient a l'Hotel Casamanya, complicat perquè sigui aquesta legislatura. Bueno, també és un edifici emblemàtic, no tan vell com la Casa de la Vall, forçament, però clar, bueno, està bé que tinguéssim ministeris, com el cas del Rosaleda també, que està ocupat.
Sí, no, la veritat és que aquesta tendència que s'ha agafat dels últims anys d'anar diversificant els ministeris amb... sobretot ja no per emplaçaments diferents, sinó per parròquies diferents, també aporta valor en aquella parròquia en el sentit de, clar, tots els treballadors que hi han també donen aquesta vitalitat a molts pobles que normalment pues, durant el dia tampoc hi ha tant. Sí. I aviam el Casamanya quan el tindrem, sí.
És veritat això està molt bé, perquè el Rosaleda mateix, a mi em va fer molta gràcia la primera que hi vaig anar,
perquè hi havia
estat de petit i que estigui...
Que ho poguessin conservar com ho van conservar, va ser fantàstic.
Que està molt bé.
Jo encara que he sigut més conservador, encara que he guardat tota la
cuina. És veritat que...
Bueno, però hi ha les finestretes aquelles, les portes, està maco.
Les voltes catalanes estan molt bé, però jo encara que he guardat la cuina del Rosaleda.
Per exemple.
La cuina no la recordo, però no sé.
Però realment es fa curiós perquè és un ministeri, és la seu d'un ministeri, i fora i fica Hotel Rosaleda.
Sí,
no han tret l'hotel.
No,
i això és molt simpàtic, trobo que és molt simpàtic.
Sí. És un bon criteri, perquè és una mica el que dèiem abans, també, no? Guardes una imatge fixa d'allò.
Clar, no tindria lògica canviar-la.
El de Ràdio Andorra també està xulíssim. No sé quin ús en acabaran fent, però està preciós.
Bueno, van fent reunions.
Van fent reunions, sí.
Sí, una recepció.
Exposicions.
Sí, recepcions.
És un lloc xulo per fer-ho.
Està molt bé.
s'ha guardat tota la,
maquinària. Que va haver molts problemes eliminar l'amiant, però es va aconseguir fer tot.
És un edifici molt xulo, vull dir que és maco de veure.
Fantàstic.
Bueno, llàstima dels túnels i que es va treure la piscina, perquè si no hi traies un atractiu més.
Sí. I a darrere hi havia l'anunci del Toro d'Osborne, us en recordeu, la curva? Hi havia un Toro d'Osborne, aquests toros.
Jo me'n recordo de la casa de sota, del casa es deia casa no?
Sí.
Que era aquell senyor americà que...
com es deia?
Això la gent no coneix.
El Jack i ella.
No, Jack no.
Però, espera't.
La Mildred tampoc.
No, era aquella parella que
tu no ho recordes, això? No.
Sempre anava a menjar amb
el teu pare i el teu tiet i nosaltres, i havia passat moltes hores.
T'asseguro que amb el teu tiet moltes vegades.
Sí, moltíssimes vegades.
Ja l'he comentat al meu pare.
Ai, no me'n recordo.
Farem memòria històrica.
Jo tindria que saber.
Estic veient, a més, vull dir que no...
Després aquest senyor va tindre algun... Com?
Bill?
Potser sí, Bill.
Potser sí que es deia Bill. Sí.
Després va tindre alguna vinculació amb la ràdio, aquest senyor, quan va tancar dalt.
Bill Vernon, em diuen.
Com diu?
Vernon.
Vernon. Es deia Bill. I ella, te'n recordes?
No. La Candela em diu que no.
Jo sé que li deien Mildred perquè feien un programa a la tele que sortia aquest nom, però no es deia així.
No es deia Mildred. No me'n recordo. I sempre menjava el nom de Chile con carne i un tibón.
Sí, que el feien espectacular amb una porta. Sí. Eren molt ràcanos amb servint les salsetes que tenien, que te deixaven una miqueta, però s'ho va ser joves,
No, i moltes vegades a l'hivern, fer la costa apretant...
Sí. Clar, hi havia aquell baixador
i fer la costa a l'hivern, si havia nevat, apretant, amb un pet de capità general com Andon Plaza, que la feina era nostra, sabia un
taller... Però ficaves les rodes.
Ai. Hi ha Guillem que tinc aquí de... que fas part dels membres del Comú de la Massana com a conseller. Bé, hi ha una recollida de signatures per disposar d'un centre esportiu comunal a la Massana.
Ho he vist avui, exacte.
Dius,
sí.
Jo m'he quedat així i, caram, hi ha el d'Ordino a prop, sé que és una altra parròquia, dius, però per distància, dius...
No, per distància seria coherent en pensar que Ordino tenim molt a prop. Sí que és veritat que Ordino està amb overbooking, és a dir, ara mateix vas a ficar-t'hi i hi ha una llista d'espera descomunal. També és cert que som l'única parròquia de tot Andorra que no té un centre esportiu públic com té la major, la resta. M'ha semblat curiosa la iniciativa. Sempre ens passa el mateix a la Massana. Tenim el problema, primer de tot, dels espais. O sigui, el Comú de la Massana, curiosament, i per contra del que molta gent pot pensar, no té terreny públic. O sigui, el Comú de la Massana és dels comuns que menys terreny públic tenim. És algo que no m'ho he acabat d'entendre mai. I a part el cost de la infraestructura, lògicament, i tot el manteniment, tot i que jo seria 100% partidari de que pogués haver-hi una infraestructura així a la parròquia, per suposat. El problema és que pares a mirar en prioritats i segurament a la parròquia tenim altres prioritats abans de poder embarcar-nos amb això.
Sempre he pensat, quan jo vaig ser president de la Federació de Natació, i l'única parròquia que no té piscina és la Massana.
Però la base del teixidor allà.
Sí, que no penso que sigui una bona cosa que quan fem una piscina o qualsevol equipament en una parròquia, automàticament estigui a fer totes les parròquies. Però va haver un moment que sí que era així. Tenir piscina, tothom tenia que tindre piscina. Però sempre he pensat que estrany que la Massana no tingui una piscina.
És estrany i, a més, clar, ara segurament es nota més que mai precisament perquè hi ha un boom, que realment em sembla molt bé, un boom d'una generació molt cuidada a nivell esportiu, hi ha un boom esportiu, trobo, molt important a Andorra, la qual cosa és fantàstic, i clar, lògicament, les equipacions es queden amb els formats de fa anys, i si això va evolucionant, va haver-hi més demanda, lògicament falta més oferta. Sí. I a la Massana tots ho sabem, clar, tenim un centre esportiu enorme, però privat, i segurament d'aquí també ve una miqueta la problemàtica.
I un camp de futbol, també.
No,
que no teníeu.
I tant.
Bueno, veurem com prospera aquesta recollida de firmes i el que dius tu, no, Guillem?
Veurem, sí.
On es podria fer, per dir-ho així?
Aquest segurament és el problema principal. On es podria fer, quant pot costar i aviam si hi hagués la voluntat, lògicament, també de fer-la.
Veurem. És una, no diem de les assignatures pendent, però una de les coses que a la llista de desitjos per als Reis de l'any que ve.
Exacte, ho posarem.
Per dir-ho així. Parlaves de noves generacions. Bé, en el Fòrum de la Joventut, el català està revifant entre els joves de 15 a 20 anys. O sigui, com a pràctica, com a ús, com a utilització de la llengua, dius, bueno, no està tot perdut.
Que bé, si és veritat.
Deixa'm ser pessimista, però em sembla fantàstic, però sincerament no m'ho crec.
Almenys jo el que vas pel carrer, no.
No m'ho crec, exacte.
No, no, és una pena.
És un drama, com estem evolucionant amb
l'idioma. Aquí ens hauríem de posar molt més...
A veure, som massa bona gent.
Sí.
Jo veig que hi ha, ara hi ha una part, de, sobretot gent més jove com ell, que sí que es posen bastant duriós amb sí. el tema. A mi, potser per la feina que he tingut, que sempre doncs, el client sempre té la raó i canviava, canvio massa fàcilment. No ho tindria que fer.
És el que sempre ens ha passat en aquest país.
Som un país
acollidor. Per facilitat sempre hem acabat canviant.
Parlen francès, li enxufes en francès i parlen en castellà, la caixera li contestes en castellà. Jo ho feia molt, ara cada vegada ho faig menys.
Jo ara ja puc dir que no ho faig mai.
Jo molt poc.
Jo a casa meva ja no ho faig.
Escolta'm, no costa res dir bon dia, no cal que em diguis bons dies.
A més s'agraeix. Jo he estat en algun lloc d'aquests que ara la... l'hostaleria bàsicament són sud-americans els que treballen. Sí. Només que facin l'esforç de dir això.
Sí.
Gràcies, amb l'accent català.
Exacte, ja està.
Tu ja ho agraeixes. Ja no cal que et recitin un poema, no? Només el gràcies o bon dia.
Sempre he anat a treballar por ahí. Mira que he estat anys, vaig estar 4 anys a Egipte, he estat al Iemen, he estat por ahí. Lo primer que fas és aprendre les coses bàsiques, però el segon dia ja.
Ja per respecte, bon dia, per respecte en el lloc on estàs i després també per integrar-te.
Ja està, tu apuntes i ho fas. I fer el mateix a Rússia, fer el mateix amb els baixquirs, que parlen baixquirs. Almenys sabia les 4 coses bàsiques. I ho agraeixen moltíssim la gent quan veuen que hi ha un...
Jo ho agraeixo moltíssim. I ara trobes també gent que fan l'esforç d'aprendre'n, però malauradament són minoria.
Hi ha moltes situacions, a mi m'agrada, perquè els que et trobes, aquests que deies, que et trobes que realment ho intenten, i et trobes en situacions còmiques, molt divertides, en restaurants, me recordo un dia que ens oferien de postre, no sé què, que portava maduixes, i el tio ens ho estava dient tot amb el català que podia, i al final comença, es va ficar nerviós, dic, aviam, la fresa, no me lo digues, no me lo digues perquè lo sé, que l'estudio l'altre dia. Dic, a veure, mama, maduixa, sí, no sé què. O sigui, i crear aquest humor i aquest bon rotllo amb una persona que està fent aquest esforç, em sembla fantàstic.
Sí, però a més tenen accés, hi ha els cursos de català gratis, és fàcil.
I la majoria de vegades és tossuderia realment de dir, perquè no lo necessito, no lo hago.
Tots coneixem algun paleta o algun lampista que fot 40 anys que és aquí que no parla català.
Tu te'n vas a Alemanya a treballar, tenim un conegut a mitges, el Santi...
El Santi, el Trullen.
El Santi se'n va anar a estudiar a Alemanya, de ben petitet. El primer que va fer va tenir que aprendre a parlar alemà, si no treballaves, ni estudiaves, ni feies res. I aquí, massa fàcil.
Sí.
Llavors, quan surten aquests petits exemples, ara parlàvem abans de futbol, amb el Barça femení hi ha dos o tres noies que són estrangeres i que parlen en català i ho han estudiat. I les entrevistes et diuen, no, fes-me'ls en català, que estic aprenent. Pues fa una il·lusió de por. Com és que aquesta noia, que és una figura, està amb això, no? I després t'ho expliquen, estic a Catalunya, tinc que parlar català.
O al bàsquet mateix, quan teníem l'Ivon Navarro, basc de pura cepa, i venia aquí, i ostres, tenia un català brutal.
Però malauradament són coses
anecdòtiques. És l'excepció que confirma la regla, i hauria de ser el contrari.
L'entrenador del Girona, em sembla.
El del Mitchell,
és madrileny.
És madrileny
i ja fa molt temps que està parlant amb
mi. Al cap de 3 mesos ja...
Es va quedar tothom al·lucinant.
Parla bé.
No, és genial.
És una qüestió de la gent.
És voler, i el que vol i el que no vol, no vol.
I tenim un cas al revés, també, parlant de futbol, el Luis Enrique, que és l'entrenador del PSG, que fa les entrevistes en francès.
Sí.
No es va fer mai en català, però, quan vas d'aquí,
és veritat
que vam tindre a casa.
Bueno, és igual, però venia del Madrid, aquest ja estava bé, aquest se li podia... Luis Enrique, tu padre és a Múnica.
Exacte, la Múnica.
M'encantaven això.
Bueno, veurem, hi ha també per alguns, dius, ostres, alguns diuen, no, és que vosaltres sou, no diré talibans, no?, però radicals, dius, de la llengua, dius, però és el que dieu molt bé, no?, dius, quan te'n vas a un país, doncs, per nassos, la tens que...
I aquí, malauradament, se'ns diu això de talibans de la llengua per la intoxicació que portem pel conflicte català de l'altre cantó.
Per nosaltres és una qüestió de supervivència.
Exacte, o sigui, jo no em sento ni supremacista amb el català ni absolutament res, únicament estic al meu país i vull parlar, i com a mínim que se m'atengui amb el meu idioma, com pot passar en qualsevol altre país del món. I aquí sembla que sigui la cosa rara.
No, i a més aquí hi ha una llei que ho obliga.
A part, i tant.
I que la majoria majoria de la gent que està aquí al país venen d'un idioma en llatí que no és complicat d'aprendre
i
que,
similar.
Que, però... que, si més no, l'entens. Com ens passa a nosaltres amb l'italià o amb altres llengües.
Quan venien molts russos aquí, moltes botigues van agafar dependents russos. I tant, cap d'un mes parlaven català perfecte.
Ho tenen molt fàcil.
És tan difícil el seu que
qualsevol... Fàcil.
Els portuguesos també ho tenen molt fàcil.
Els portuguesos també són més reacis. En canvi, aquestes russes, per necessitat, potser... et parlaven quatre llengües o cinc llengües de seguida.
És veritat, és veritat.
Potser, potser perquè els castellans pensen que són el centre de l'univers i potser, potser ja no cal. Sí. Com els anglesos, que també s'ho pensen. No?
Sí. Sí, no,
i els francesos també.
Però, clar, com que hem perdut tanta pistonada... El...
Sí. És veritat, clar, els francesos, si no vas a París i pares amb un accent perfecte, ja no...
Sí, sí,
ja...
els de l'Arieja... Sí. Et fan veure que tonto, que no saps parlar, eh? Sí. També et miren, sí, sí, et miren així, que parles tu?
Que parles patuès, no?
Sí,
sí.
Sí, a vegades no són els millors exemples que són per defensar les coses, però bueno. Bé, parlant de llengua de debat, bé, hi ha 5 centres educatius del país que estan participant a l'anual Lliga de Debat, que va començar ahir i que acaba avui. Bueno, això pot generar vocacions d'oradors, polítics, comunicadors i altres coses. Tertulians, sí, o sigui, tenen que anar a repartir targetes per les futures generacions. Però bueno, són coses que dius, bueno, pot incentivar també doncs, a crear vocacions també.
N'hi havia molts, perquè avui els he vist que devien fer com es diu, una parada a mig de matí, hi havia moltíssima canalla. Ho fan al Consell, no? Consell,
jo he vist molta canalla, perdó.
Sí, sí, adolescent.
Gent jove davant del comú.
Doncs eren aquests.
I he pensat què fan aquesta gent, però no sabia què era això.
La tira, molts.
Bueno, està bé que es faiguin aquestes.
A més, la iniciativa és fantàstica perquè moltes vegades també, ara no sé si ho fan igual, però a la meva època algun debat que feien, que estava molt bé perquè et creaven un tema i a tu et deia, no, tu has entres en aquest tema i has de fer defensa això, i potser estàs en contra totalment, i aquí és on treus la capacitat de dir no, la capacitat de defensar alguna cosa, sí, encara que no sigui...
És el sistema de les universitats americanes.
Exacte, sí.
Toca defensar això, encara que no t'ho creus o no t'ho creus, és igual, sí, has de recomanar això i ho has de defensar.
Això ajuda moltíssim als joves també per aquesta capacitat crítica i aquesta capacitat de defensar un argument.
I a més, exacte, els hi fa fer un plantejament intel·lectual i jo crec que és molt interessant.
I tant, i tant.
És una variant d'una assignatura de psicologia també, perquè, per dir una manera, molts es queixen, i ho llegia fa unes setmanes, i diu, és que l'assignatura de psicologia és un trencament de... Clar, la IA no t'ajuda.
No,
i potser tira massa d'això avui dia.
Sí.
Bueno, veurem una miqueta què en sortirà d'aquest debat.
Però està molt bé que es facin aquestes coses.
Sí, abans d'ahir vaig anar al repartiment de premis del concurs de contes de Nadal, que és la 38a edició. Sí. Bueno, serveix pel que serveix. Finalment potser sortiran vocacions i gent que escriurà i que està bé que sigui així. No,
i està bé, i s'ha de mantenir aquestes coses. Vull dir, està molt bé.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Eduard Guillemet, el Jordi Cerca de Sierra i el Guillem Fornem nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jordi Cerqué de Sierra, l'Adol Guillemet i el Guillem Forner. Bé, Andorra la Vella, s'ha presentat el projecte d'aquest espai multifuncional. Es deien 7.000 persones dretes, 3.000 i algo sentades, a la zona davant de l'espai de govern, un cert cost. Bueno, aviam en quant de temps es podrà fer, s'entrega i l'ús que se'n farà, perquè... Déu-n'hi-do, des del temps que se'n parla és una miqueta...
S'ha d'amortitzar, s'ha d'amortitzar.
Es diu l'Arlisiano, no? Potser una miqueta que se'n parla molt i no es veu mai.
Govern diu que el farà el 30 o 40%, em sembla,
del finançament. Sí. Fins a 5 milions, crec que és
el... I el primer tros que és del Casadet, no?
Llavors, és que no ho entenc, perquè
dona la impressió... Perquè el primer tros és del
Vinyes. Dona la impressió que hi havia una cessió de terreny perquè el Vinyes pogués construir, però ara sembla que l'altra part es lloga.
Però l'altra part es deu llogar, la primera part, que és la del Vinyes, i l'altra part em sembla que era del govern.
Queda del comú. Deu ser del comú perquè és la sessió territorial.
Del comú, sí. Bueno, o sigui, jo em sento molt afortunat perquè visc a la parada de Casadet, o sigui, m'entraran obres durant 10 anys.
I no, et ficaran el concert allà...
No, ja li vaig dir al cònsol, diu, no, està molt ben aïllat, dic, ja, sí. Ja,
home,
ja
parlant
és que, no, millor, no, millor que la carpa del Circo Soleil, allò serà segur, perquè era un escàndol.
Saps que vaig arribar a aprendre'm de memòria l'última cançó?
Seguríssim, perquè, seguríssim.
A més, estava sol, però la dona encara no hi era. I aquest any la meva dona diu, jo aquí al Cirque du Soleil, perquè encara que sigui l'últim any, marxem, tenim un antro per allà baix i fotem el camp i ja està, vull dir, no, cap problema.
No t'agradava la cançó o què? Si es vols. No ho sé,
Pues que et dic una cosa, saps allò del síndrome d'Estocolmo?
Sí, exacte. Ara m'agradaria veure el projecte, perquè no he vist el que surt del diari.
Sí,
parlen d'una estructura...
Surt el render, però poca cosa.
Parlen d'una estructura desmuntable, que no sé què vol dir això.
No, adaptable.
No, diu que l'alçada... Modular a l'interior.
Modular a l'interior. Ja, però... De fora serà aquella caixa i a dintre hi podrem fer coses.
I per què l'alçada pot ser 18 metros ampliable a 30?
Bueno, esclar, si me'l foten a 30 jo el tindré
ja, però, si que, això, què vol dir que ficaran una cosa damunt?
No ho sé. No sé què, no?
En tot cas, la crítica que he vist principal és que no hi haurà pàrquing.
80 places.
7.000 places dretes i 80 places de pàrquing...
No quadra, no.
No quadra massa.
No. Llavors diu que hi ha possibilitat de fer-ne 80 més fent un pàrquing subterrani.
Estem a 160. Per 7.000 necessitaràs 2.500 places.
Fer un pàrquing subterrani allà, que també trobaràs el freàtic del riu de seguida, allà només fots un fred i trobes l'aigua.
I tant.
Que serà difícil, serà costós.
Clar, segurament no es pot baixar gaire. Bueno, ara fan, tot arreu fan. Van al límit sempre de tot, per això és tan cartot i tan complicat.
O si no, que facin alçada i l'enllacem amb la plaça del poble, també.
Llavors no, li traurem, ja no el sé, ni traurem el sol, també.
Ja està. A mi, si ja, bueno, i ara el tinc des de que surt fins, perquè visco dalt de tot, amb un sisè, i des de que surt fins...
Fins a sisè no arribaran, no,
jo crec
no
pateixis. Que no. Jo crec que no. I si no...
Bueno, segurament fa falta, no? Si fan la fira allà, o no faran la fira allà.
La fira de la tardor, teòricament, està previst, que...
Està previst,
la fira dels industrials, sí, suposo que sí. La del bestiar haurem de buscar un altre lloc per fer-la.
Bueno, la bestiar també hi havia algú que ho deia, digue, el lloc de la fira bestiar ja no es podrà fer, i va sortir un que deia que a París fan la fira de no sé què, que és la més important
ara,
del món,
a dintre un
espai tancat.
Està tancat.
Per tant, no deu ser pas un problema... Sí.
No.
Irresoluble.
I per bestiar sempre hi ha lloc a trobar un altre camp, això rai.
I segons qui en bestiar encara més.
Exacte, sí.
Bueno, veurem. És cert que, aviam, aquest espai de tenir un ús múltiple, correcte, que entre muntatges de carpa, desmuntatges de carpa al parc central, que el Cirque du Soleil dalt, dius, amb els anys hi hauria estat, i s'ha dit, més que amortitzat la construcció.
És que penso que l'aportació que vol fer el govern... tu potser saps més, es centra en aquests 800.000 euros que costava cada any muntar la carpa del Cirque du Soleil.
Sí.
Llavors, això ho escalonen en uns anys i és l'aportació que farà el govern.
Sí, jo seré ben clar.
Penso que va per aquí, eh?
A mi em sembla bé, però que aquí era el lloc ideal per fer el museu, que se n'havia parlat.
No s'ha descartat, que penso, eh?
No ho sé.
Em sembla que, bueno, que sí que estava, i crec que era una de les...
Era una de les opcions que no es van arribar a posar d'acord com avui govern.
Jo crec que una de les condicions que fixava el govern era que hi hagués el Museu Nacional.
A veure.
I no sé si ho han descartat o no han descartat, això.
No ho sé, ho desconec. Però, era...
Ah, però si ja ho fan tot allà, llavors ja no...
Ja no...
No serà la mateixa.
No. També hem de veure què acaben fent allà al Node, o com es diu allò?
El Node.
Clar, aquest Museu Nacional, doncs, se'n parla, és trobar-hi l'ubicació.
Se'n parla des del... Vaig començar a parlar d'això el 72, jo tenia 20, fa dies. Sí, sí.
Ara, ja que tinc aquí, Eduald, la reflexió que em faig és quants metres quadrats fa falta per lo que tinguem que tenir en exposició en un Museu Nacional? Això potser també és la gran pregunta que jo no sé.
3.000.
Tampoc és massa, 3.000 metres quadrats.
Però si a més no cal pas que ho tinguis tot exposat. Avui dia hi ha moltes formes d'explicar coses.
I a més, si tens 3.000, exposaràs per 3.000, i si en tens 4.000, exposaràs per 4.000. I si són 1.500, per
bon dia. He dit 3.000, com et podia haver dit 6.000. M'has entès perfectament, Jordi.
Això s'ha d'adaptar a la que tens.
A la que tens. És una cosa que pots fer. Pots explicar una civilització amb un objecte. Tu ves al Museu Egipci de Berlín i tens el bust de la Nefertiti, és aquest és Nefertiti, al mig d'una sala, tot fosc i il·luminat. I amb allò pots explicar tot Egipte. Tot depèn de com expliquis les coses.
Sí, des dels pareatges, o si volem anar més endavant, es poden fer moltes coses, per dir-ho així.
No, s'han d'anar bastant més enrere. I després ja podrem anar endavant, però hem d'anar molt més enrere, perquè el que és molt interessant és saber com arribem als pareatges.
No, i està bé que tinguem un museu que es pugui centralitzar tota la història que tenim.
Però és que Burkina Faso té museu, cony. Ja.
Pobres de Burkina Faso, que t'han fet.
Bueno, amb perdó, però el Benin, que estan recuperant coses, si us fixeu, ara estan reclamant totes les escultures de bronze al Benin, que són meravelloses, que es van emportar els anglesos i els francesos. Aquests dies vaig mirar a Instagram, hi ha un indi que visita el British. I diu, British Museum?
No hi ha res d'anglès aquí.
Per què se'n diu British Museum? No hi ha res anglès aquí? Diu, i tot el que van portar eren collectors. Diu, se'n deien collectors. Diu, ara se'n diu collectors de tot això. Tot el que van portar durant 6 anys se'n diu collectors. Diu, nosaltres tenim a Alibaba i els 40 collectors. A més, amb aquell accent anglès, però amb aquell accent.
I l'antic acudit de sempre diu, sabeu per què les piràmides estan a Egipte, no? Diu, perquè pesaven massa per portar-les.
Però te parteixo que jo quan hi treballava vaig anar amb un xofre i li vaig dir, porta'm, anava a veure una tomba d'aquestes, la Mactaba de Til, a la Mactaba de Til, al costat de les piràmides. I quan arribem a les piràmides, diu, això qui ho va fer? I li vaig dir, vosaltres. Diu, ah, no, si ho haguéssim fet nosaltres, ja hagués caigut fa dies.
Cert que la construcció de les piràmides encara és un cert misteri per alguns de com ho varen fer.
Per mi el misteri és tenir 100.000 tios durant 25 anys fent una piràmide, donar-los menjar, donar-los llavors organitzar la feina, això és el misteri. Pujar una pedra de 2 tonelades, bueno, suposo que tècnicament
ja hi ha mecanismes,
suposo, capaços de fer-ho. Però a mi el que sempre m'ha tingut això una mica encuriosit és això, com tens 100.000 tios, perquè es calculava això. Clar, quan les aigües del Nil pujaven, no podien cultivar els camps, llavors feien piràmides, els fotien a fer piràmides, els has de distreure. Perquè pensa que no eren esclaus, el dels esclaus són les pel·lícules de Charlton Heston i de Moisés, els 10 mandamientos i totes aquestes coses. No eren esclaus. El que passa que tampoc eren homes lliures, i el faraó que era Déu, i després hi havia el resto. No? I aquests tios, quan pujaven les aigües, els posaven a les piràmides. Però les primeres vagues que hi ha documentades a la història són els textos de les piràmides. O sigui, fan vaca perquè no els hi arriba la cervesa, per exemple. I ja,
important.
Abans de les piràmides, i en els textos de les piràmides, que estan en una tomba del costat, hi ha aquestes. Els de Luxor, per exemple, perquè no els hi arriba el pa, fan vaca, paren. I fins que no torna a venir el pa...
I no els hi arriba la cervesa. Avui llegia...
Les piràmides eren la cervesa.
Llegia un diari que també els monjos, per la Quaresma, es fotien tibios de cervesa, que era la manera de sobreviure. Bueno, no està mal, eh? No està mal.
Les tradicions s'han anat aguantant, saps? I com es diu aquí vulgarment, per la panxa i la bragueta no estalvies ni una pesseta. I això funcionava tot arreu.
Doncs sí, fem una part de cultura i història avui. Bé, parlant de cultura, s'han acabat doncs la reforma de l'Auditori Nacional, obrirà portes el 27 i el 28 de febrer amb concerts. Bé, tu que hi has cantat, Guillem, bueno, és una cosa doncs, que era necessària i que a Sant Julià encara, doncs, res, estem a les portes també. Que
hem recuperat una part de casa nostra, ens falta l'altra part que Sant Julià, que jo la trobo moltíssim a faltar.
Però deu estar a punt, no?
Fa un any que està a punt. No, aviam, és molt complicat perquè realment l'última vegada que la vam anar a visitar la sala central, diguéssim, l'auditori central, clar, és que la reforma era de zero, o sigui, completament integral. Va ser una imatge, em va impactar moltíssim veure com estava. Però bé, amb moltes ganes. O sigui, deien això, no sé si a partir de setembre ja absolutament obert, alguna cosa
pensava
així.
Pensava que era abans de tot, pensava.
Aviam, no ho sé, no ho sé.
Que han fet, esperem. Però han mantingut l'estructura, s'ha canviat tot.
No ho sé, perquè no, el nou projecte no l'he vist, el vaig veure quan estava tot carbonitzat, però poca cosa més.
Bueno, sí. Serà un descobriment de com quedarà doncs, aquest centre cultural de Sant Julià, un cop acabat.
Bueno, que tenia vida, tenia molta vida.
I tant.
Sí, Molt, a més, ara pensa que tindrem l'amfiteatre a Casa la Vall, a darrere. A Casa la Vall hi havia pàrquing i bon amfiteatre. Sí, sí, sí.
Vale, vale. Que ja s'ha fet algun... Ja s'havia fet alguna vegada algun concert, alguna cosa...
Sí, que clar, no estava adaptat perquè la plaça aquella no tenia molta més capacitat.
S'ha canviat tot l'enjardinat i és un projecte que ja ve, l'ha agafat la represa al Carles Ensenyat, però ja ve de la Roser Sunyer, ja ve anterior. I està bé perquè vam intentar evitar que fes el màxim d'impacte, amb la qual la Casa de Vall també es veu millor, o sigui, l'escenari quedarà projectat, a darrere hi haurà la torre de la Casa de la Vall, vull dir
que... Jo recordo aquests concerts que havien fet, que no és com en deien, tenia un nom.
Les nits d'estiu, no?
Potser sí, però era xulíssim.
Sí, no.
Ah, era una passada.
Era una fantàstica.
A més, s'ha arreglat.
Tranquil, a més, no molestes a ningú, és un bon lloc, és molt bon lloc.
Ho acabes a les 11 i ja està, i els veïns, que hi ha quatre veïns, hi ha dues.
Sí, no, hi ha la casa al davant i ja està.
Ho acabes a les 11 de la nit i ja està.
Ara, per pura curiositat, hi haurà un punt, com en els amfiteatres grecs o romans, d'acústica òptima en l'amfiteatre de la Casa de la Vall?
Suposo que sí.
Jo vaig descobrir per casualitat a Grècia, a Micenes, i és espectacular, perquè l'amfiteatre de Micenes és enorme.
Sembla màgia.
És el que trobes a les cúpules. Quan treballàvem, per exemple, a Ginebra, a la cúpula, quan he treballat amb altres cúpules, si tu crides al tio de davant, no el sents. Tu parles a la paret i el tio que està a 50 metres et sent perfectament.
Sí, molt similar ho vam veure a Chichen Itza. També hi ha un espai immens que se sent sense cap problema i sense res. No?
Sí.
Un tema arquitectònic, no sé com es pot fer.
Bueno,
l'Auditori Nacional, per cert, té molt bona acústica. Igual,
sí,
no?
La veritat és que sí.
Allò era un secretari de tabaco, eh?
Exacte, sí. Ha tingut mèrit.
El secretari de tabaco havia sigut molt abans al Museu del Plantolit.
Sí? I magatzem, després una temporada era un magatzem de...
Un magatzem-museu. Però allà hi havia
tingut... No, magatzem de
trastes.
De Casa de la Vall. I guardaven tendes de campanya, i guardaven el que hi havia allà.
Allà, amb el Cantorri, havien posat de tot allà, a les èpoques, sí. Però havia sigut un museu, allà, el Museu d'Arim Plantolet.
Això no ho sabia.
Tenia una girafa, l'esqueleta d'una girafa, i tenia coses, animals dissecats.
Atendíem a Sant Julià un parc juràssic.
Exacte.
Ho vaig veure al diari ahir.
No ho sabia.
Sí, però un parc juràssic... No, perdó, juràssic de dinosauris.
Bueno, ja
per el que ficava al diari és una cosa gran i important.
Tot depèn si es passa a 120 milions o vas a 60 milions.
Sí, és una miqueta reaprofitar el jardí de Juberri.
No? Crec que no té res a veure.
No, res a veure. No, és una iniciativa privada.
Un parc comercial. Vull dir, tu aniràs allà i pagues una entrada i a veure els animalets.
Les bestioletes.
No farà falta anar a Coll de Nargó per veure petjada de dinosauris.
Bueno, però ja
ho
sé. Parlant de temps moderns, hi ha hagut una denúncia de protecció de dades per al sistema de càmeres d'Encamp per l'intel·ligència artificial, segurament per temes de reconeixement facial o altres coses. I la reflexió que ja vaig escoltar l'altre dia és que, clar, aquesta intel·ligència artificial com distingeix? Tu que vas corrents a la feina perquè fas tard, o que ha robat la cartera o el bolso una senyora i te'n vas corrents, no? O sigui que...
No tinc ni idea, però foto una puixa de l'intel·ligència artificial perquè és una cosa...
No fa cap gràcia.
Acaba de començar i fort, no som conscients d'on pot arribar
jo això. Jo soc molt ignorant amb això, però l'altre dia...
Totalment.
O sigui, la meva filla tenia... té un bonsai que està xungo i dic, què tinc a fer? Pues fent una foto vam tindre un discurs del gènere que era aquell bonsai, del que li passava, de les fulles que sortien un puesto i el que tenies que fer per mantindre'l viu en 3 segons i mig.
Sí. I amb l'anàlisi biològica, a més...
No, tal qual. Aquestes branques d'allà estan mortes, però aquestes estan vives.
Sí, perquè té un microorganisme que és això, que li protegeix...
I que li parlis amb carinyo i no sé què més d'allà, eh? Vull dir, jo ho he trobat molt fort. I ara és un exemple, com després la gent va parlant de coses i dius, ostres, com... Bueno, aquesta de por fa, perquè... I més... Totes aquestes imatges que no són veritat, que estan sortint... Arribarà un moment que no sabrem realment si aquí hi ha l'Eudald o és un senyor que l'ha ficat a l'Enric perquè l'Eudald no podia vindre...
Un holograma.
I és un holograma.
Fa allò que dius... Cuidado.
Sí, no ho sé. Tinc que veure com evoluciona i que se'n faig un ús. Aquí segur que té un bon ús, també, eh? Vull dir, no crec que sigui...
És una eina de gran ajuda, sí, i gran ajuda, molts oficis ajuda molt.
I amb molta recerca, ajuda moltíssim. Exacte, molta recerca. Ajuda, però, esclar, també hi ha la part dolenta, com tot.
Mira, nosaltres mateixes, en el sector jurídic, ara em sembla que en l'última setmana o dues setmanes hi han hagut dues iniciatives de dues intel·ligències artificials a nivell jurídic, de recerca de jurisprudència, de recerca de lleis i tot, que, clar, et facilita molt la vida, perquè anteriorment entraves al portal jurídic del Consell Superior per buscar allà jurisprudència, és un jaleo, tots els que ens hi dediquem ho saben perfectament. En canvi, d'aquesta manera, amb paraules teves pròpies, escolta, vull buscar un cas d'algú que ha matat algú, però amb aquesta circumstància, amb això, no sé què, ta-ta-ta-ta-ta, i ho tens tot.
Sí.
En un moment, ostres, clar, un bon ús sempre es pot aprofitar. No, de la mateixa manera, quan va començar la informàtica, sí, va, això és un salt més, únicament.
Clar que sí, bueno,
però és veritat que...
L'oncle Google ens va salvar de buscar bibliografies i de buscar informació i de buscar 50.000 coses.
El perill és...
Espante, perquè és això, no se sap fins a on pot arribar. I ara mateix no ho sap ningú.
Els que venim del cuneiforme encara ens sobta més, això.
Tenim un petit problema amb una empresa energètica espanyola per unes factures que no arriben. Finalment no sabem com surt. Un dia algú de la casa es posa amb la intel·ligència artificial. Aquesta intel·ligència artificial està fent una sèrie de queixes i reclamacions davant aquesta empresa energètica, que li contesten de seguida. Segurament són dues màquines que parlen entre elles.
És molt possible.
Que es discuteixen entre elles i diuen, a tu només et demanen, vols que vagi més fort? Doncs més fort, no? I llavors va més fort. I l'altra màquina també deu contestar més fort. I al final dius,
genial, no?
Amb lo fàcil que abans era agafar el telèfon i escolta tu, que la factura aquesta no estic conforme, no?
No és meva, això.
I ara, doncs, bueno, estem en un món que no existeix, que no és real.
Exacte, ara ho has dit, no existeix.
No existeix.
De fet, de no existir, i això ho vaig comentar en una tertúlia anterior, hi ha doncs, gent soltera o no que es crea doncs, una parella virtual,
sí,
mitjançant la intel·ligència artificial. Ara hi ha hagut un primer cas als Estats Units de divorci.
Uh-huh. Yeah.
Dius, a partir d'aquí dius, l'advocat de la intel·ligència artificial serà també una IA, i a partir d'aquí el pleit, dius, com el fas? Dius, perquè... un humà, diguem, respecte a l'altre, com assimiles la defensa i els recursos que tens un cantó a l'altre que estan desfavorits.
No m'entra el cap, la veritat. No m'imagino que el judici...
No anem bé. Per aquí no anem bé.
Tot el bo que fa l'humanitat, perquè això és una cosa bona, s'aprofita per tot el pitjor que pot arribar.
Si no t'oblidis, que és el que mantinc sempre. Som la mona més dolenta que va evolucionar. Som la mona cabrona, nosaltres.
Sí.
O sigui, de totes les mones... La més dolenta és la que són nosaltres, els que hem evolucionat, va ser el Sàpiens, que va arribar aquí. O sigui, el primer que va agafar un garrot i li vaig agafar el cap a un altre, i dic, cony,
aquest és el que va guanyar.
Això funciona, però tira.
S'ha acabat el problema amb aquest que d'aquí davant.
Tira, per aquí anem bé.
No? Eren els inicis de la diplomàcia, no, potser?
Sí, exacte. Sí.
En una certa manera, en una certa interpretació.
Sí. Bueno, i des de llavors no hem parat, perquè diu, oh, és que hi ha moltes guerres. No, tu mira la història enrere, hi ha hagut des del neolític.
No hem parat mai.
I tant.
Bueno, no són guerres, però com deies tu, la mona ha evolucionat bé o malament. A l'edifici Ròdol s'ha posat un botó que en diuen el botó del pànic. Quan hi ha doncs, moments difícils o tensos amb pacients, malauradament hi ha hagut agressions doncs, a gent del món sanitari per intentar doncs, que no es reprodueixin. Cert que no és una part, diguem, d'aquest edifici fàcil per doncs, tot el que és patologies, doncs, conductes actives i altres. Doncs. Però bueno, necessari, perquè abans aparentment no existia aquest botó del pànic com l'anomenen.
No, és tota una tasca molt complicada i tot el suport que pugui tenir la gent que s'hi dedica sembla curt, perquè realment no deu ser gens fàcil de tramitar casos com aquests.
Bueno, veurem que...
Jo em reservo l'opinió, perquè seria més de dos senyors de 120 quilos
amb el garrot de la mona.
Com es feia abans aquí?
Sí,
aquí
parell de mastegots i cap a terra.
Una mà d'hòsties i a la frontera. Jo no tornava aquest dia.
No, tal igual. Teníem algun exemple a la policia...
Hombre, tampoc puc fer una llista.
Que ho arreglàvem ràpid, això.
Bueno, això és diplomàcia a l'Obèlix, no? Un cop de minier,
sí,
també.
Sí, sí, i... sí, sí, sí. El que passa és que clar, no es pot fer, vull dir.
No, vull dir, no es pot fer, no es pot fer amb els nens, no es pot fer amb... potser té que ser així,
I com en parellis a col amb un altre, on escalfi un, i ja està, t'ha caigut el pèl,
Sí, sí.
I nosaltres anàvem tot el dia bufetades, és collonut.
Bueno, no arribem a aquests extrems, però bé, mentre que sigui per al bé dels pacients i de l'equip,
que
es pugui, diguem, amainar l'intensitat d'estrès en aquest moment.
Ho plantejava com un eufemisme, vull dir que no.
Canviem de tema radicalment. Comú d'Andorra convoca 152 places d'interins per aquest estiu, doncs segurament molts joves que faran la seva primera experiència.
Són els barrufets, no?
Barrufets.
Sí, sí,
ha sigut tota la vida.
No, sí. Això és per res nou, i que està molt bé, aquesta festivitat.
Sí, fan molt bé aquesta canalla, també. Sí, sí.
Això, sí, és posar-te un peu en... una,
amb el món laboral, i tindrà el temps ocupat, i a més a més fent un servei,
i és fantàstic. Fan un servei públic molt bo, i ja està.
I aprenent responsabilitats, aprenent horaris, coses que moltes vegades no... Si no és així, res.
I dona potser també una identitat a turistes que venen, que els té que sorprendre, perquè no forçadament en els països respectius dels que ens visiten hi ha iniciatives així, també.
No ho sé, vols dir que no?
A mi no em sona,
No sé.
Hi ha llocs concrets, per exemple, les parcs naturals dels Estats Units, tots són voluntaris. Exacte. La gent que t'explica en el parc i tot això.
Voluntaris.
No cobren ni un clau. A trobes en museus, hi ha molta gent que són voluntaris, que són associacions de voluntaris, d'ajudar la canalla a trobar al carrer, coses així.
Està molt bé.
Bueno, veurem aquests joves aquest estiu, doncs, l'intensitat que hi posaran i l'acollida que faran.
Enric, no m'has parlat gens d'esports avui, que tenim Copa del Món demà. I tenim
Olimpiada... És que guardo el millor pel final.
Olimpiada fa dos dies. Està molt bé que fem coses, home.
Doncs ja m'has portat el tema, que el tenia guardat a sota l'ala.
Li fotré la feina.
No, que va. Que bueno, si vols, ja et
diré. No.
El Cerca... Bé, Copa del Món d'esquí femení, aquí, per sort, neu fantàstica, temps no podem demanar millor.
Sí, sí.
Ara, després d'uns jocs, dius, ostres, dius, per alguns no serà, bueno, hi ha hagut uns Jocs Olímpics d'hivern.
Tinc moltes ganes d'anar a veure demà la Brignoni. M'hagués encantat veure
el globus inflat.
M'hagués encantat veure la Bon.
Sí.
M'hagués encantat veure la Lichtenbon, que no hi serà.
Que
la vam veure l'altra vegada, que va ser la senyora que va dir, ostres, jo no sabia que a Europa hi havia un altre puesto que no eren els Alps, que tenien unes instal·lacions com aquestes.
Sí. I a més estàvem a 23-0, fotia un fred aquell
dia, un sol. I que vam reprendre, va ser una passada aquella Copa del Món. Però jo tinc ganes de veure aquesta, la Brignona, les altres que hi havia, perquè ja estic enganxat encara amb els jocs que han sigut fa dos dies.
Sí, és cert que hi ha hagut molta polèmica per als jocs de Cortina a Milà. No, és que una part es fa a Milà, l'altra a Cortino, l'altra a Bormio...
Bueno, és la tendència que ja portem uns anys amb els Jocs Olímpics, que és així.
Anar diversificant els espais.
Abans podies, Albertville, que era un puesto petitet, aquí als Alps francesos, podia organitzar uns jocs. Ara mateix, la capacitat econòmica i de mover la gent que tens, només poden ser grans ciutats. Mira Pequín, mira Pyeongchang, mira Vancouver, ja va ser així, està tot descentralitzat, Milán,
Sochi igual,
Sochi és patge, Sochi tenen mar i van fer uns jocs d'hivern, a 2 hores de cotxe. Milán potser ha tingut encara més exagerat, però penso que la tendència serà aquesta.
Mira el Mundial de Futbol també, que es farà a Espanya, al Marroc, al no sé qui, a l'Argentina i tal.
I l'altre serà Canadà,
Mèxic, exacte, sí, vull dir...
Sobretot que els que diuen això, quan veus els Jocs de París, tot el que era surf es feia a Tahití, o sigui...
Bueno, és una tendència que potser és
així.
Que és bona, potser no, però és així.
Sí, bueno...
Ara els pròxims Jocs d'hivern són els Alps francesos, no sé quina previsió tenen, però bueno, en tot cas, ho tenen, si volen fer-ho, poden fer bastant concentrat. No ho sé, no tinc ni idea de quina...
L'altre dia va dimitir el director de la Savoie, no sé què.
Veurem què reserva aquesta Copa del Món femenina, amb bon temps, amb
les coses ben fetes aquí a Andorra. Això ho sabem fer. El que dèiem abans amb el Guillem, som un país acollidor. Ho portem tota la història, estem rebent gent. I quan el rebem, a vegades ens passem inclús de voltes. Ho volem fer més bé del que cal. Sí. Però bueno, no és cap inconvenient.
Però aquí l'organització d'aquests campionats sempre ha sigut modèlica.
Sempre ha sigut modèlica. Sempre.
Exemplars. Vull dir que l'agència ha treballat moltíssim, s'ha fet molt bé.
Però sempre tenim aquesta...
Sí, sí.
Tendència a sempre l'estiu ens passa el mateix a la Massana, la Copa del Món
de BTT, perdó.
La gent al·lucina, els organitzadors de la Copa del Món, dius,
ostres. Sí. O quan tenim la sort que ve el Tour, pues, escolta, fem carreteres noves, si cal, vull dir, el que faci falta, perquè volem ser acollidors. Sí.
Bueno, seguríssim
que ho fem molt bé.
Va passar el mateix per als Jocs dels Petits Estats l'any passat, i igual el 2005, que moltes delegacions van venir i es van quedar una mica deixant, Déu-n'hi-do.
Ja n'he vist uns quants de Jocs dels Petits Estats. I és veritat, aquí a Andorra, hi fiquem la que tinguem, tot el que tenim. I altres jocs passa més, bueno, una cosa més...
Sí, igual, no em fan tant cas.
D'estar per casa.
Ens ho agafem molt en sèrio.
Sí.
I això trobo que està molt bé.
Bueno, llàstima que no tinguem aquest accés per França, perquè segurament encara potser hauríem tingut més públic per aquests dies. Sí. Però bueno, els que interessa ja vindran.
Vindrà el tren.
Bueno, tren, hi ha aquest problema que des del 18 de febrer s'ha ensorrat una part de la via entre Foix i Aix-les-Termes.
I no hi ha data de tornada.
No,
tal qual.
Bueno, jo llegia l'Odissea d'una persona de Tolosa per venir, que són... tren, més autobús, més llançadora, més tal, són unes quantes
ahir,
lletres,
Jo no vaig estudiar...
Anar per la Quillana, ara,
sí, per la Quillana. Jo no vaig, just ho vaig llegir, jo no vaig estudiar a França, que algú es qüestionava tant anar a França, i ara que faran els estudiants. I un deia, mira, fa 40 anys anàvem a Toulouse, no hi havia les facilitats ara, i quan nevava i tancàvem, passàvem per la Quillana i també arribàvem.
Ja està,
i ens espavilaven. I la joventut d'ara no és més ruca que abans, és més espavilada, i també arribarà
igual. No patiu. I foties cadenes i empenyies,
sí,
ja està,
sí.
Tu passaves.
A part que tens mitjans més bons, vehicles més moderns i comunicacions més bones dintre de tot. Sí. Bueno, veurem com va, aviam si doncs, aquests tres mesos no seran menys abans que d'aquí que robin. Per acabar el programa, bé, Sant Julià doncs, es busca un suposat piròman, perquè hi havia algú que feia maniobres sota els vehicles a Xirivall, dius, bueno... Aviam qui és o...
Bueno, però segurament deu ser un fet puntual que no es generalitza, d'algú que no té...
Algú que li falta una patata...
O té algun problema amb algú.
Exacte. O té un problema.
I esperem que es quedi amb això i s'ha acabat. I segurament l'agafaran, perquè això també ho tenim, que som un poble, i al final un altre ho sabrà, no?
Sí, per a mi era... Després de les 7 minuts de les 7 del matí hi ha hagut un dispositiu policial. Bueno, veurem què hi ha.
A Sant Julià, per això?
Sí, sí.
Això va,
sí. Bueno, veurem. Veurem entre Xirivall i Aixovall, doncs aviam, que no hi hagin més ensurts i ja està. I que si és una persona doncs, que delinqueix, doncs ja serà inculpada per el que li pertoca. Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres. Avui, mira, ho dèiem al principi que normalment que et xerro tant, avui he gaudit d'estar callat.
Bueno,
la veritat, ha sigut fantàstic.
Perquè a mi la que em deixes gamb
no.
Respirar i amb una
encantat bola, de repetir quan vulgueu, la veritat.
Bueno, et dic fins la propera. Jordi Sarca de Sierra, moltes gràcies per venir.
A vostè.
Bona tarda. Gràcies per vostè. Eduard Guillemet, moltes gràcies per estar avui.
Un plaer, com sempre, i a més amb una agradabilíssima companyia avui, perquè està molt bé.
Bueno, si tots us heu passat bé, és el primordial i oients vosaltres també. Ens acomiadem i us diem fins demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.